Doncs benvinguts i benvingudes a Contrabanda FM, el programa Ona Lliure. Estem emetent en directe a les 12 i 10 minuts, aquí al 91.4. D'avui, un dia important, no? Espero que històric. 10 d'abril, dic això per lo de la consulta, no? I bé, doncs seguim aquí tractant temes històrics i del moviment obrer català. Doncs em diuen que expliqui una mica més lo de la consulta, per qui no ho sàpiga. Doncs està celebrant ara mateix una consulta sobre la independència, és una consulta que el govern no, li dona un caràcter no vinculant, però bueno, té un caràcter simbòlic i és un referèndum sobre la independència on qualsevol ciutadà pot votar sí o no, i bueno, poden votar tothom a partir dels 16 anys, poden votar gent que no té regularitzats els papers, pot votar molta més gent de la que vota a les eleccions, no? És bastant més ampli. I bé, doncs s'intenta preguntar a la població si vol la independència o no. I per votar només cal el DNI i que us acosteu a qualsevol d'aquestes parades que hi ha a tots els barris, que podeu consultar també a pàgina web de consulta i anar allà i votar. Després, si cas, ja direm la pàgina web perquè podeu buscar-ho fàcilment, i tots els punts també direm al final del programa, o si algú doncs diu no puc esperar fins al final, que ens truqui. I bé, doncs recomanem, tant si esteu a favor de la independència com si no, doncs aquest exercici de democràcia participativa tan interessant que ja s'ha fet en altres poblacions i ara s'ha fet a Barcelona gràcies a l'esforç de moltíssimes persones voluntàries i anònimes, que no, hi ha molta gent que pensa que això està super manipulat per partits i tal, no? Pues això ho han fet un munt de gent, no? Un espectre molt gran de persones han sigut voluntàries d'això, i penso que doncs és molt interessant, no?, participar. Ja et dic, si tant si és com si no, no? I a veure si es fan més consultes sobre altres temes. Vaja, espero. No sé tu què en penses.
Hola, molt bon dia. Doncs, com bé diu la companya, avui és un dia important per aquest país, en el sentit que s'està produint, quasi diríem, un fet democràtic sense precedents abans, no? És utilitzar un mecanisme de votació, un mecanisme democràtic perquè la gent s'expressi en tres termes, no? Vull dir, és amb el sí a favor de... Hi ha una pregunta, a favor d'una Catalunya independent integrada a la Unió Europea, o en contra d'aquesta possibilitat, i per suposat doncs hi ha també una abstenció. Això va partir d'un d'Arenys de Munt, va començar ja fa més d'un any, Arenys de Munt, i s'ha començat a estendre per altres poblacions i comarques de Catalunya, aconseguint uns èxits de participació que moltes vegades superen altres tipus de consultes, com poden ser eleccions municipals o consultes sobre el que sigui, no? Altres processos de participació més administratius o establerts administrativament, no? Com podíem dir. En aquest cas, doncs, no hi ha un recolzament institucional express, no s'han permès que les urnes de votació es posessin a col·legis electorals a Barcelona. No,
bueno, en alguns sí.
A Barcelona van dir que no ho permetien. Vull dir, tot i així, bueno, que no ho donaven, tot i així hauran aconseguit algun, però ja ara Arenys de Munt hi va haver un gran problema perquè l'Ajuntament havia cedit un espai públic per la votació. Una altra cosa és que després, potser algun col·legi concertat hagi permès que es posin urnes de votació,
no sé,
però l'Ajuntament com a tal no deixa.
Venim cap aquí, vist en una escola, però no sé si pot ser el que tu dius, no?
No, és que no ha deixat, és a dir, expressament ha dit que no hi haurà una sessió d'espais públics, i per tant un col·legi públic seria aquest espai públic, perquè es puguin haver-hi votacions.
I si voleu consultar la pàgina Barcelona Decideix, que és el nom que s'ha donat a consulta, és 3w.com barcelonadecideix.cat i allà a l'apartat de col·legis electorals, bueno, encara que no siguin col·legis, doncs veureu tots els punts on podeu votar al vostre districte.
Doncs això, hi han dades... No, donem les dades del programa. Estem exactament a dia 10 d'abril i són les 12 i 17 minuts quan ha començat Ona Lliure. Donem dades del programa, dades de contacte. Primer el mail ondelibre1917@yahoo.es i després la pàgina del blog, no m'he dit web, però no, és blog, www.espaialliberat.wordpress.com. WordPress amb W i dues S's al final. Allà també ens podeu deixar els vostres comentaris, el mateix que el mail que hem dit abans, i consultar programes antics, descarregar-vos l'ordinador, escoltar-los sempre com i quan vulgueu. www.espaialliberat.wordpress.com. I ara també hi ha una reemissió, és a dir, en un altre punt de la graella de programació de contrabanda. El programa es reemet a partir d'aquesta quinzena i el podreu escoltar en una altra franja d'horari que també anunciarem després del que avui tenim molt de plaer i molt de gust d'anunciar-vos, que és una entrevista que farem via trucada telefònica amb l'Albert Escusa. I passem a donar una mica biografia de... ni que sigui biografia, em refereixo a situar qui és aquest home que ens trucarà. Em diuen que biografia com si... No, ni molt menys. Biografia no em refereixo que anés a... Bueno, és igual.
Que té molta vida per endavant, vaja.
Ah, exacte. No? Llavors, sobretot, aquest home es coneix a través de les seves col·laboracions a Caos en la Red. Nosaltres les hem seguides i n'hem agafat algun concepte, l'hem manllevat, perquè ens ha semblat una molt interessant reflexió. Tot aquell que vulgui conèixer més de l'obra de la persona que ara ens trucarà, del seu pensament i de com escriu ell i les coses que diu, doncs no té més que anar a Caos en la Red, on ell és col·laborador, i a l'apartat de buscar, doncs, Albert Escusa, i li comencen a sortir entrades fetes per ell amb títols tan suggerents per lo que és els propis continguts d'aquest programa i la línia que hem anat mantenint, com ¿Quién fue realmente George Orwell? Los mitos orwellianos de la guerra civil española al holocausto soviético. També ha escrit sobre Gramsci i el marxisme occidental, amb una sèrie de debats que va tenir amb altres escriptors virtuals de Caos en la Red, en concret referent al Manuel Góngora. També ha escrit a l'entorn de la Revolució Cubana i posant en discussió les tesis, per exemple, del Heinz Dietrich o d'aquells que ataquen des de l'extrema esquerra la Revolució Cubana com corrents trotskistes o d'altres persones com la Mercedes Petit. I bé, ell va escrivint, també parla sobre va fer un article sobre el naufragi de l'esquerra institucional catalana, o amb l'última crisi que hi ha hagut al nord d'Àfrica, sobre el tema de Líbia, no? Contra Gaddafi o contra l'imperialisme. Anem citant articles d'ells, tots molt interessants. Realment a nosaltres ens agrada molt com escriu i les coses tal com les diu. I sobretot per lo que ha sigut el diguem així, aquella declaració d'intencions que al principi de tot van fer respecte de per què volíem fer aquesta història del moviment obrer català i mantenir aquestes postures crítiques amb les altres corrents del moviment obrer, trotskisme i anarquisme, bàsicament en busca d'aquesta crítica i autocrítica que realment reixís en una veritable unitat, és aquest article de Sobre l'anticomunismo d'izquierdas, el estalinismo, el PUM i el movimiento comunista. I aquest terme anticomunismo d'izquierdas és el que ens vam apropiar i vam estar utilitzant per donar-li la volta a la crítica que se'ns pogués fer per mantenir una postura, doncs això, beligerant cap als apriorismes històrics i ideològics que ha mantingut aquest anticomunisme d'esquerres cap a la tradició més comunista, per dir-ho així, dins del moviment obrer. Fem una pausa musical, ens posem en contacte amb l'Albert Escusa i comencem aquesta entrevista a l'entorn de la Guerra Civil, dels fets de la Guerra Civil, i d'aquesta forma tanquem la trilogia quasi que hem obert de recabar les opinions de les altres dues parts. Vam parlar amb el Pepe Gutiérrez per conèixer el paper del PUM, vam parlar amb un representant de la CNT per conèixer la visió més llibertària i avui doncs, tindrem el plaer de poder parlar amb l'Albert Escusa per conèixer aquesta visió més propera, no? Més propera als postulats del programa, per què no dir-ho, que és la visió més dels comunistes, del paper que van tenir els comunistes durant la Guerra Civil. No sé si...
No, que és interessant, no? I així també seguim una mica aquest cicle d'entrevistes a persones que ens donen una mica la visió de cada part, com vam tenir el Pepe Gutiérrez, no? Doncs també doncs serà molt interessant.
No, la veritat és que l'entrevista està plantejada bastant llarga, amb tot un seguit de preguntes, i a lo millor la tindrem que fer en dos parts, és a dir, aquesta quinzena i l'altra. És una cosa que havíem quedat així, perquè a lo millor dona per molt. Bé, sense més dilacions, anem a posar la pauseta i a la tornada doncs ja tindrem aquí l'Albert. We'll be right back.
enviar-me en business.
Perdona, ara. Ai, Albert, ens escoltes? No, ens escoltes, Albert?
Estem aquí intentant passar la trucada en directe.
Albert, ens escoltes?
Sí.
Ah, vale. Perfecte. Doncs re, bon dia, Albert.
Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Bé, molt bé. Abans, quan hem parlat per telèfon, ens deies que potser ens senties una mica fluix. Ara ja millor?
Sí, ara ja està millor, sí.
Perfecte.
Ja em sentiu bé?
Sí. No, ja... Estic ara ajustant els volums, però ja està, endavant.
Jo sé molt bé, perfecte.
Bueno, doncs endavant.
Doncs com hem presentat abans, t'hem presentat doncs això, com a persona que fas col·laboracions a Caos i la Red sobre diversos temes, tots moltes vegades a l'entorn de la situació de l'esquerra transformadora, de l'esquerra revolucionària, però també relacionat amb temes de Cuba i tot el tema de Gramsci, també hi ha alguna cosa que has participat en algun debat, i allò que ens ha sigut més proper per als continguts del nostre programa, que ha sigut tota la crítica que has vingut mantinguent respecte de figures com el George Orwell, o la crítica historiogràfica, quasi podríem dir, o crítica a posteriori o revisió a posteriori que se n'han fet dels esdeveniments de la Guerra Civil per part d'allò que has dit com a anticomunisme d'esquerres, anticomunisme d'izquierdes.
Sí.
I també se'ns ha oblidat de dir que pertany a la Ciutadans per la República, una plataforma
sí,
així, no?
Sí, una associació republicana establerta aquí a Catalunya i, bueno, pues, ara mateix estic col·laborant amb aquesta associació, no?, de la que formo part.
Bé, doncs, si et sembla, abans de la primera pregunta, com nosaltres hem parlat d'aquestes tesis teves, no?, i sobretot aquesta que més hem, en bona mesura hem utilitzat, que és aquest anticomunisme d'izquierdes, no t'importaria una mica explicar què vols dir amb aquesta idea? I després ja entrem en totes les preguntes sobre el tema de la Guerra Civil. I dic perquè els nostres oients, potser, aquest concepte dit de nou els pots arribar a sorprendre o no conèixer exactament a què et refereixes.
Clar, clar. Mira, jo amb aquest concepte el que he volgut expressar és tot una corrent de pensament que s'inicia des de la Guerra Civil, des de la Revolució Russa, comença quan Trotsky pues, és desplaçat del poder i llavors s'inicia tota una corrent de posar en qüestió tot el que era l'experiment soviètic i també bueno, cada vegada pues, es va radicalitzant, no? I arribar fins a un punt de qüestionar tot el que era el que s'estava fent a la Unió Soviètica i tot el que eren els partits comunistes, no? I cada vegada ja d'una manera més, amb un talent més criminalitzador, no? Amb un to més dur, més... I el que jo volia també posar de relleu en els textos que he escrit sobre aquests temes era la convergència que moltes vegades es donava entre determinats personatges, molts dels quals havien sorgit del propi moviment comunista, no? Com el propi Trotsky o Subarin o Borkin o altres, alguns dels quals doncs, van estar formant part de la... van participar a la Guerra Freda en el bàndol dels Estats Units i de la CIA, no? Clarament. Uh-huh. I molts d'aquests arguments també com acaben coincidint moltes vegades com amb els mateixos arguments de l'extrema dreta, no? Per això jo volia posar l'èmfasi en aquest tipus d'anticomunisme, que és un anticomunisme d'esquerres, de sectors d'esquerres, no? D'alguns sectors de l'anarquisme, d'alguns sectors del marxisme o de l'anomenat marxisme que no coincideix amb el marxisme soviètic, etc. No? No sé si queda una mica clar.
Sí, sí. per nosaltres i espero que també per l'audiència, doncs el concepte ha quedat clar i realment bastant coincideix amb el que ha sigut també la nostra intenció al llarg dels programes i quan hem fet entrevista amb l'altra gent i en algun debat fins i tot que hem tingut amb algun oient que ens havia fet una primera crítica i una mica justificant el perquè de vegades d'una història del moviment obrer com la que nosaltres hem intentat fer des del programa des de ja fa quasi més d'un any, que realment anés en aquest sentit que tu dius, que moltes vegades doncs aquestes postures anticomunistes des d'aquesta esquerra el que intenten aconseguir o ells mateixos es diuen que pretenen aconseguir és establir la veritable història, no? Aquella que realment restableixi valors d'esquerres i titlla de les altres com a no d'esquerres, no pertanyents al mateix moviment i fins i tot les arriba criminalitzant com si no pertanyessin al mateix espai. I pel que fa al tema de la Guerra Civil és bastant evident aquesta reconstrucció històrica posterior amb un maniqueisme, no?, entre bons i dolents i en el qual els comunistes són els dolents, tot i que parteixin del mateix espai ideològic i les seves aspiracions últimes siguin iguals, no? No
sí,
sé.
Si em permets, tornant al tema de l'anticomunisme d'esquerres, el que jo volia també subratllar és que es va crear durant els anys de la Guerra Freda, sobretot a partir de les novel·les de l'Orwell, de Rebel·lió a la Granja i 1984, es va crear un model d'interpretació de lo que era la Unió Soviètica, no? Entre el gran públic, no? I tot aquest model que venia a situar-ho, pues, a dir que la Unió Soviètica era un totalitarisme tan dolent com el nazisme i equiparava les dues societats i els dos sistemes polítics d'una manera completament ahistòrica i sense cap fonament, no? Aquest model ha quedat bastant en evidència, si no completament, a partir de quan s'ha començat a poder estudiar tot el que eren els arxius dels antics estats que s'anomenaven socialistes, no? I de tots els organismes involucrats en la política tant d'aquests estats com dels partits fora d'aquests estats que amb els que tenien aliança, no? Com el Partit Comunista d'Espanya, el PSUC, etc. Llavors, el que també em sobta i el que també em va fer interessar-me, no? Intentar posar de manifest totes aquestes incongruències de l'anticomunisme d'esquerres que no es sostenen amb tots els estudis de la documentació d'arxiu és que tot el que era el moviment comunista tradicional, amb alguna excepció, em refereixo a partits i joventuts i tal, sobretot aquí a l'estat espanyol i a Catalunya, doncs es va acceptar de manera completament acrítica tot aquest discurs de l'anticomunisme d'esquerres. Es va posar totalment a la defensiva i no hi va haver cap reacció, quan jo penso que eren des d'aquests llocs que teòricament es defensa una societat alternativa, doncs d'on més esforços s'hauria d'haver posat per estudiar tot el que havia sigut a la història del socialisme, tot el que estava plantejant l'anticomunisme d'esquerres, quines respostes se'ls podia donar de manera històrica i científica, etcètera, no? I llavors també aquestes eren les coses que em preocupaven quan em vaig decidir a estudiar una mica el tema, no?
Bé, perfecte. Si et sembla, perfecte en el sentit que evidentment entenem i compartim els motius pels quals et duien a fer-ho en aquest sentit. Nosaltres havíem optat també, o almenys era la nostra intenció aquesta, indagar realment què hi havia de veritat també en tota aquesta postura que es manté des d'aquest anticomunisme d'esquerres i respecte també, sobretot centrant-nos molt en totes aquestes idealitzacions que hi han hagut a posteriori respecte de certs fets que serveixen moltes vegades i establir paral·lelismes, no?, amb l'actualitat I serveixen moltes vegades per fer legitimitats actualment, no? És a dir, nosaltres estem legitimitzats perquè provenim d'una certa tradició històrica i vosaltres no. I és el que tu has dit, es fa després una revisió històrica de quina ha sigut l'actuació d'uns i uns altres i el balanç que se'n fa és que nosaltres hem sigut els bons, normalment perquè hem sigut víctimes de la repressió de l'Estat, víctimes dels propis companys de moviment obrer, en el cas dels trotskistes és bastant evident a qui es refereixen, no? Quan diuen que han sigut víctimes, en el cas dels llibertaris no han sigut víctimes de tot l'Estat. Llavors, el balanç és que nosaltres formem part de la història, de la bona història del moviment obrer, i sembla que fins i tot acadèmicament aconsegueixen aquesta legitimitat i que se'ls digui que tenen raó, i tots aquells lluitadors i lluitadores generacionals, el que tu has dit, no? No només gent del partit, sinó aquelles joventuts que després acabaven incorporades al partit, anys i anys i anys de lluita, sembla que tota aquesta gent estaven equivocats. I no només això, sinó que ho estaven fent malament. És a dir, han comès el pecat de triar l'opció dolenta dins del moviment obrer. I sí, clar, no, això no. És difícil, es fa molt difícil, no?, d'acceptar aquesta tesi.
No només que estaven equivocats, sinó que conscientment eren, diguem-ne, eren...
Exacte, conscientment.
Pertanyien al bàndol contrari, no?
Exacte.
Que és molt pitjor. I és evident, a veure, no hem de ser tampoc il·lusos, i si mirem una mica la història del que ha sigut l'esquerra des del seu començament i després del marxisme i del leninisme i tot, els diferents corrents que hi ha hagut, doncs moltes vegades han tingut una relació no només entre el que es diu l'estalinisme i l'altre, sinó inclús entre el que era el leninisme i la Segona Internacional, entre el marxisme i el lassallanisme, etcètera, no? Totes les diferents corrents han tingut una relació, en general, bastant conflictiva, bastant aspra i bastant dura moltes vegades, no? Hi han hagut molts moments de ruptura, molts moments d'enfrontament molt dur. I llavors, això també es va reflectir a el que va ser la República i la Guerra Civil Espanyola, no? Aquesta tradició de l'esquerra d'arribar a punts de ruptura, doncs també va passar al tema de la Guerra Civil Espanyola. El que passa és que jo crec que moltes vegades s'ha explicat el tema de la Guerra Civil i el que va passar, sobretot els fets de maig a Catalunya, en clau de martirologi, no? De l'Andreu Nin, la repressió contra els anarquistes, contra el POM, etcètera, no? Quan és evident que van haver ajustos de comptes polítics des de tots els bàndols, fonamentalment quan el poder estava concentrat en mans de la CNT, de la FAI, eren ells qui dirigien aquests ajustos de comptes contra altres rivals polítics, i no sols del feixisme, sinó també des del camp de l'esquerra, no? Per exemple, molt poca gent sap que el Comorera va sofrir un intent d'atemptat molt abans dels fets de maig, no? O que Roldán Cortada, que era secretari del conseller de Treball, del Vidiella, va ser assassinat per elements llibertaris, no? I altres, i no només del PSUC, sinó altres republicans, etcètera, no? Aquest enfrontament fratricida a la rereguarda republicana no va ser iniciat per el que era el PC i el PSUC, sinó que ja existia des del mateix moment de l'alçament, o sigui, de l'intent de cop d'estat, no? I, de fet, a Barcelona hi ha un llarg llistat de presons i d'establiments de detenció irregulars que eren de la CNT i de la FAI, no? I això molt abans de que passés tot allò dels fets de maig i no sé si val la pena que ho llegeixi perquè pot ser una mica llarg, però bueno, la llista recopilada és bastant llarga, no? De tots els llocs on hi havia aquest tipus de centres de detenció, no? I moltes vegades d'execució també.
No, el fet aquest, que jo trobo que precisament ja ens està situant en la idea que no tot s'ha explicat, queden coses per realment aportar a una revisió dels fets de la Guerra Civil, que tingui en compte, les diferents parts i que no intenti establir unes línies de demarcació entre uns i uns altres, no? Que vegi el que tu has dit, que es parli de fratricidi entre diferents tendències dins del moviment obrer i que no doni per suposat que només va existir el martirologi en un bàndol, etc, etc, i una intenció aviesa, no? De maldat conscient per part de l'altre. Jo crec que ens introdueix precisament en allò que ha d'intentar ser l'entrevista, no? I allò de parlar dels fets de la Guerra Civil, i evidentment, quan arribem al punt on toqui posar-ho i contrastar-ho amb xifres, si alguna cosa té de bo el programa i la ràdio lliure és que no estem supeditats a temps comercial, o sigui que nosaltres et convidem que si estem en aquell punt de l'entrevista i de la conversa, i tu tens aquestes dades, les puguis aportar. L'únic que potser estaria bé avançar situant-nos des d'un punt una mica més anterior i que serveixi també per situar tota la visió que esperem que tu ens aportis, que és aquesta visió que nosaltres hem anunciat com a, diguem així, més pròxima o directament dels postulats comunistes o que defensa aquesta tradició històrica dins del moviment obrer, que és la tradició comunista, per, diguem d'alguna forma, oposar-ho a quina ens ha estat la forma d'explicar-ho i de plantejar aquests temes per part de les altres dues entrevistes que hem fet, amb el Pepe Gutiérrez quan parlava del paper del PUM i aquell representant de la CNT quan parlava dels llibertaris. Llavors, com parlem d'una exposició cronològica quasi, i si no cronològica almenys, que situï els fets des d'un inici fins a un final, i nosaltres hem agafat 36-39, però intentem situar-ho una mica abans, si et sembla, com a introducció, a veure si ens pots situar una mica quin era el paper dels comunistes en aquell moment de l'esclat de la Guerra Civil, en aquell 36, quin havia estat el paper del PC en el Front Popular i realment la situació del comunisme a Catalunya amb aquelles diferents grupuscles que hi havien i no, que eren alguns sí que depenien del PC però uns altres no. Hi havia també el BOC, que després va ser el PUM. Una mica si ens pots situar dins d'aquest corrent de l'esquerra marxista a nivell de Catalunya i l'estat espanyol abans de l'esclat, tot just abans de l'esclat de la Guerra Civil.
Sí, bueno, realment a principis de quan es va proclamar la República el 14 d'abril de 1931, el Partit Comunista d'Espanya era un partit molt petit. Segons l'historiador Ferran Gallego tenia 1.000 militants únicament. També s'ha de dir que moltes vegades les xifres que donen tots els partits per aquella època de vegades estan inflades, no? No només del PC sinó també del POM i d'altres, no? Fins que no es va haver una mica un control molt més rigorós a partir de fitxes d'afiliació i tot això, no? Eren més que res unes aproximacions. Però bueno, l'historiador Ferran Gallego situa que el PC tenia uns 1.000 militants al 1931. No? Era un partit que havia sofert molta repressió durant la dictadura de Primo Rivera. Era un partit amb molts pocs quadres, molt sectaritzat, i que es trobava pues, entre un partit socialista i una UGT molt grans, que eren de caire reformista i també anticomunista, sobretot el PSOE, i una CNT enorme, no? que tractava d'impedir que els comunistes estiguessin a dins de la CNT. No? I també es situa també en el context de la tàctica política que defensava en aquells moments la Internacional Comunista de classe contra classe, que situava com a un enemic a batre als partits socialdemòcrates, no? I llavors tot això li va produir un aïllament molt gran al PC fins que a partir del 32-33 va començar a remuntar paulatinament, no? El 1933 el PC es va unir amb un petit grup que es deia Izquierda Revolucionària Antiimperialista, i va passar a tenir doncs aproximadament uns 3.000, 4.000 militants, El PCC a Catalunya, que era, diguem-ne, el partit germà del, del PC, el, la filial del PC a Catalunya, tenia uns 800 militants a Catalunya. El bloc obrer i camperol, que dirigia Maurini, el que després es va unir al, al Gorkin, tenia uns 2.500 militants al 1931. Tot això, bueno, tot aquest aïllament que estava immers al, al PC es va anar trencant amb els, amb els, amb els canvis polítics que van haver tant a Europa com a, com a Espanya, no? El 1933, bueno, també s'ha de dir que Catalunya tenia una situació política molt, molt diferenciada, no? De la resta de l'Estat, no? Pel fet de que del tema de la qüestió nacional, que generava que hi hagués un moviment nacional molt important, per l'estructura socioeconòmica de Catalunya, no? Tenia una indústria, era la zona més industrialitzada de l'Estat, però era una indústria caracteritzada per la petita propietat, pel domini de la petita burgesia industrial, de l'artesanat, etcètera, no? On la classe obrera no, no estava molt, molt desenvolupada, sinó que es trobava dispersa a una infinitat de tallers, de petits establiments industrials, etcètera, no? En general. Llavors, el 1933 es va constituir l'Aliança Obrera a Catalunya, que va durar del desembre del 33 fins al juny del 34, on participaven el Bloc Obrer Camperol, la Federació Catalana del, del PSOE, la Unió Socialista de Catalunya, dirigida per Joan Comorera, que després va formar part del PSUC, i, la, i el grup de, del NIN, que era la, el, la, com es diu,
Izquierda Revolucionària, crec que era així?
Izquierda Comunista d'Espanya, sí, perdó.
Ah, vale, l'ICE, és veritat, Izquierda sí. Comunista d'Espanya, perdó, sí.
I a més participaven alguns sindicats ateneus. I al març del 1934 la Unió Socialista de Catalunya del Comorera va ser expulsada perquè Comorera va entrar al govern de la Generalitat, tot i que la UCC va manifestar que volia continuar a formar part de l'Aliança Obrera. A l'estiu del 1934 hi ha els primers contactes entre el PC i el PSOE i de les joventuts d'ambdós partits per començar, per explorar les possibilitats de començar un treball unitari, no? Davant de la reacció que estava havent a Espanya, del triomf de les dretes semifeixistes, de la CERA, de l'ascens de la Falange Espanyola, que era l'equivalent pràcticament del nazisme alemany. Tot això, doncs, també provoca una reacció en els diferents partits d'esquerra, en els partits obrers, i sobretot a les bases, que van pressionar poc a poc perquè s'arribin a determinar uns espais unitaris, no? El setembre del 1934, el PC, que havia sigut reaci entre les aliances obreres, a instàncies de l'Internacional Comunista, ingressa a l'Aliança Obrera i abandona la política de Front Unit per la base, no? Uh-huh. I el setembre de 1934 el PCC entra a l'Aliança Obrera a Catalunya. A l'octubre de 1934, juntament coincidint amb la revolució d'octubre d'Astúries, que era una reacció defensiva de la classe obrera davant de la possibilitat d'un govern feixista a Espanya, que era molt real aquesta possibilitat, es creen la Unió Hermanos Proletarios, que és un espai unitari on conflueixen sobretot sectors de la CNT i de la UGT, i també després del PSOE, del PC, etcètera, no? Però sobretot de les dues centrals obreres més importants. Mm-hmm. I al mateix temps també va haver un creixement paulatí del bloc obrer i camperol, encara que no gaire important, a Catalunya, i fins que a Catalunya l'Aliança Obrera entra en crisi perquè s'expulsa el representant de l'UGT, el que se l'acusa d'haver-se apropiat de diners destinats als presos polítics. I, bueno, i al juny del 1935 ja pràcticament desapareix l'Aliança Obrera Catalunya. I aquest any es produeix la formació del POUM, el Partit Obrer d'Unificació Marxista, amb la unitat del Bloc Obrer i Camperol, i la Iniciativa Comunista, Izquierda Comunista Espanyola de l'Andreu Nin, dirigida per l'Andreu Nin, que només tenia uns 800 afiliats a tot l'Estat, i es calcula que tenia menys de 100 a tota Catalunya. O sigui, era realment un grup molt, molt, molt petitet. El POUM, segons l'historiador Payne, com a màxim va arribar a tenir uns 6.000 membres sobre l'any 35-36. I ràpidament el POUM el que va fer... també s'ha de dir que el 1935 es va produir el 7è Congrés de l'Internacional Comunista, on instàncies de... va haver un canvi radical de tàctica respecte al període anterior, no? Encara que ja s'havien produït alguns moviments a França i a Espanya, oficialment es va aprovar la tàctica del Front Popular. Es va teoritzar que el principal perill que hi havia en aquells moments pel moviment obrer venia de l'ascens del feixisme per tot el món, especialment a Europa i al Japó, on ja hi havia nombrosos governs feixistes o semifeixistes, i molts sectors de la burguesia potencialment feixistes. S'havia produït la derrota de la classe obrera alemanya en 1933 amb l'ascens de Hitler al poder, l'esclafament de les insurreccions obreres de Viena en 1934, i tot això també estava produint un canvi de mentalitats a nivell internacional a diferents sectors del moviment obrer i del marxisme, no? Sobretot a la segona i la tercera internacional. Llavors s'aprova aquest canvi de tàctica, ja explícitament s'aposta per una unitat antifeixista i els fronts populars amb sectors amb la socialdemocràcia i sectors de la petita i mitjana burgesia, sobretot, que siguin demòcrates i clarament antifeixistes. I, evidentment, doncs, tot això té a veure amb el perill, amb l'amenaça que sentia la URSS, doncs, en veure créixer l'amenaça de Hitler i les seves ambicions, doncs, de l'anticomunisme visceral de Hitler, les seves ambicions que tenia d'avançar cap a l'est, no? Mentre a poc, doncs, els altres governs burgesos estaven rentant les mans. Llavors, aquesta era una mica la situació internacional, no? La Tercera Internacional promou la creació de... O sigui, el Front Popular per crear una república de nou tipus, no? Una república que no seria socialista ni soviètica, però sí que tindria elements que apuntarien cap a una evolució a aquest tipus cap al socialisme o cap a una república soviètica, no? Com podrien ser la nacionalització de les grans empreses, la reforma agrària, la democratització completa... una mica jo el situaria avui a l'actualitat, pues, una mica el que estan intentant fer els governs de l'ALBA a Llatinoamèrica avui, no? De Venezuela, de Bolívia, etcètera, no? Són passos en aquest sentit, no? No són clarament de caire socialista, però sí que tenen elements que volen avançar cap al socialisme, no? Llavors, això és el que va proposar la Internacional per tractar de sortir d'aquesta greu amenaça que es percebia, no? Mentrestant, a Espanya, a la repressió de la Revolució d'Astúries, que va provocar varios, no sé quants morts, però crec que van ser sobre 2 o 3.000 morts i molts ferits, i a més va haver 30.000 presos polítics empresonats, no? Entre ells va estar tot el govern de la Generalitat, amb companys al front. Comorera també va ser empresonat. I llavors això va generar també entre tots els sectors populars un gran anhel d'unitat, no? una gran pressió als partits perquè trobessin una unitat que almenys permetés alliberar els presos polítics i moderar la repressió tan gran que hi havia d'un estat dirigit per les forces més reaccionàries, no? I en aquest sentit es va arribar al... a Espanya la creació del Front Popular va ser tant una necessitat interna que tenien els sectors més progressistes del país i la classe obrera, com un canvi a nivell internacional que s'havia produït a la Internacional Comunista, però també en una mica en alguns sectors de la Internacional Socialista, no? I llavors es va crear la coalició electoral del Front Popular, que a Catalunya es va dir el Front d'Esquerres, que tenia un programa moderat. Inicialment, encara que hi havia sectors a dins, com el PC, que li volien donar un caire més, una mica més radical, no? Com, per exemple, aprofundir el tema de la reforma agrària, repressió contra els sectors més reaccionaris de terratiners, dels feixistes, etc., no? I el Front Popular va ser el que va triomfar a les eleccions del 36, no? I també cal dir que el 1935 es van unir les joventuts socialistes i les joventuts comunistes. Les joventuts comunistes no eren gaire importants, no eren gaire importants en sentit quantitatiu, però sí que ho eren les joventuts socialistes, que tenien desenes de milers de militants, no? I llavors estaven també desencantades per la situació del PSOE, que estava dividit fonamentalment en tres corrents, i s'estava mostrant com bastant inoperant per donar una resposta revolucionària al creixent deteriorament de la situació interna espanyola i de la polarització de les forces entre feixisme i moviment obrer. Llavors, les joventuts socialistes i les comunistes formen les JSU, Joventuts Socialistes Unificades, que ideològicament estan orientades cap al Partit Comunista d'Espanya i cap a la Internacional Comunista, a nivell internacional. I, finalment, a Catalunya, just després de l'esclatament de l'intent de cop d'estat del 36, del 18 de juliol, es funda el Partit Socialista Unificat de Catalunya, a partir de quatre forces polítiques: la Unió Socialista de Catalunya, el Partit Comunista de Catalunya, la Federació Catalana del PSOE i el Partit Català Proletari. I aquest procés es dona també, dins del que era la singularitat política catalana, aquest procés també es dona de forma autònoma i, pel que es veu, també de forma bastant sorpresiva tant pel PC com per la Internacional Comunista, no? Tot i que havien hagut converses des de feia mesos entre diversos grups polítics, inclús entre, també es veu que va intentar-ho el POUM, i pel que es veu també es va invitar el POUM a formar part del PSUC inicialment, i el POUM ho va rebutjar. Això agafa una mica per sorpresa tant al PSOE com al PC com al... com a la Internacional Comunista, no? Perquè es creia precisament que havíem, la situació estava més madura per una unitat entre el PC i el PSOE que no per una unitat a l'espai polític català, i llavors que es pensava que això seria realment subsidiari, no? I va ser al revés, no? On es va assolir aquesta unitat entre els marxistes va ser a Catalunya, i la unitat entre el PSOE i el PC, doncs, finalment no es va poder cristal·litzar, no? Llavors, del PSUC, la gran majoria de militància provenia de la Unió Socialista de Catalunya, dirigida per Comorera i Serra Pàmies i altres dirigents. L'historiador Puigserrec Farràs, que és especialista de la història del PSUC, situa un 55-60% de militància procedent de l'UCC, un 30% del PCC, un 10% de la Federació Catalana del PSOE i un 5% del Partit Català Proletari. I també una bona part de militància provenia del Bloc Obrer i Camperol, que eren militants que no estaven d'acord a unir-se amb el trotskistes dirigits per l'Andrunin, no? Consideraven que era encara un partit trotskista i no estaven d'acord amb el trotskisme, llavors van trencar amb el BOC, millor dir que molts d'ells van ser depurats pel Nini i pel Maurín, o altres van trencar i van formar part del PSUC, van ingressar en el PSUC. I també cal esmentar que la singularitat catalana, no? Mentre en el tema del moviment obrer, mentre que a la resta de l'Estat la UGT era la central sindical majoritària, a Catalunya ho era la CNT, la Confederació Nacional del Treball, de caràcter anarcosindicalista. Però la CNT estava controlada per la FAI. La FAI era un grup anarquista, tradicionalment els anarquistes sempre han fet professió de fer de la politicisme i d'estar contra els partits, però realment la FAI funcionava com un partit, no? Venia a ser, diguem-ne, el referent ideològic de la CNT, era el grup que vetllava perquè la CNT no perdés la seva puresa ideològica per depurar d'elements estranys de la CNT quan hi havia alguns sectors comunistes que volien fer un treball sindical dins de la CNT o com els trentistes, no? Que van ser, sobretot aquests grups de comunistes i de trentistes, van ser expulsats de la CNT entre el 31 i el 32, o altres sectors de la CNT que també eren partidaris de col·laborar amb Macià l'any 31, no? Amb l'Esquerra Republicana de Macià. Llavors la FAI a la pràctica funcionava de manera similar com un partit, no? Amb la seva disciplina interna, amb els seus quadres, etc. I tot això jo crec que val la pena remarcar-ho perquè també s'ha fet molta demagògia, no? o molta mitificació, no? de que l'anarquisme era més pur perquè era polític i realment també hi havia aquests elements polítics dins de l'anarquisme, no? Però la CNT finalment afirmava tenir 1 milió d'afiliats sobre el juliol de 1936, quan va esclatar el cop d'estat i la revolució posterior, no? Aquest és per mi una mica la visió general que s'ha de, no, que jo situaria com a marc general, no? Per entendre el que va passar després.
Bé, doni-do, visió completíssima. Ningú que digui que ens estigui escoltant o que després vulgui recuperar el programa a través del blog pot dir que ha quedat alguna cosa per establir en quant a aquest recorregut, el que tu has dit, aquest marc. Jo m'he estat apuntant coses. No coneixia, per exemple, aquesta fusió del PC amb la izquierda revolucionària antiimperialista. Ha sigut una cosa que, com a curiositat historiogràfica i per conèixer les diferents sigles i grups que s'han anat donant, doncs m'ha semblat interessant, conèixer una nova sigla, no? I després, sobre el tema del SUC, ha estat també molt interessant aquesta dada que has donat, no? I també relacionant-lo amb lo de l'Aliança Obrera, perquè normalment una crítica que em fan els trotskistes d'ara, els que recuperen tota aquesta història de la Guerra Civil, és titllen els comunistes i fins i tot a la USC, la Unió Socialista de Catalunya, com a futurs estalinistes que seran, no? I aquí estic fent una interpretació una mica forçada, vull dir, estic seguint irònic. Els titllen de sectaris, que ells han sigut els sectaris que no volien la unitat i tot plegat, quan, com bé tu dius, els van expulsar el 33 i després el 36 els van convidar a les converses de formació del SUC i tampoc hi van voler ser-hi. I aquest fet diferencial que molt bé has apuntat, no? Aquest fet diferencial entre la unitat del SUC, que va aconseguir aquesta unitat socialista i entre socialistes i comunistes, i que jo apuntaria fins i tot a un segon fet, que és també la seva postura respecte del propi fet nacional, amb aquesta característica diferenciada de Catalunya, que tu també n'has fet esment, que feia que, per exemple, tot això confluís en el
en la relació, també d'alguna forma tenia a veure amb tot plegat amb les relacions que després hi hauran entre el PC i el SUC, el fet que el SUC fos una secció de la Internacional, tot i no tenir estat propi, no? O sigui, reconeguda com una secció nacional. Es parla fins i tot, i això ja és quasi com anecdotari comunista, no? Que el Dimitrov i gent així doncs veien amb bons ulls tot el tema del SUC perquè havien aconseguit aquesta unitat que es propugnava des d'aquell congrés de la Internacional, que tenia a veure amb el Front Popular, que tenia a veure amb superar aquelles tesis de classe contra classe i per tant de buscar la unitat amb els socialistes, i com el SUC havia aconseguit una cosa quasi inèdita a nivell europeu, no? Aquesta fusió amb els socialistes. No, tot plegat molt, molt interessant. No sé si em vols fer algun comentari
bueno,
més
sobre,
a partir
sobre el
de...
tema del sí. sectarisme. A veure, quan hi ha una política, quan es fa una política unitària, doncs és normal que moltes vegades sorgeixin friccions, sorgeixin conflictes interns, pel fet de... pues de l'origen diferent de cada entitat que participa, no? O inclús moltes vegades per ressentir antipaties personals que es puguin tenir, que això moltes vegades també té un paper molt, molt important, no? I més quan es tractava d'organitzacions tan petites com la que les que estaven participant en aquests processos, no? Però bueno, jo penso que de cap manera l'UCC en aquell moment tingués, ja portés en els gens el que molts critiquen com a sectarisme estalinista, no? Perquè és evident que va participar d'aquest procés unitari que va ser l'Aliança Obrera Catalunya, va estar oberta a altres forces polítiques, va ser un dels motors de la fusió dels partits marxistes a Catalunya. I bé, jo en principi no veig per què, en què s'ha d'acusar de sectarisme a aquesta força política concretament, perquè precisament l'Aliança Obrera de Catalunya es va desfer quan el BOC va voler expulsar el representant de l'UGT. Encara no s'havia format el PSUC, recordem que no estem parlant de... Uh-huh. El bloc obrer i Camperol es va quedar sol a la votació i només va ser recolzat per la Izquierda Comunista Espanyola de l'Andreu Nin. I llavors tots els altres partits i formacions es van retirar. Uh-huh. Perquè, bueno, perdó, el representant del bloc obrer i Camperol va dimitir en veure's aïllat. I això va ser el que va fer col·lapsar l'Aliança Obrera Catalunya. Va ser aquesta política, doncs, ja precisament del sectarisme que s'estava formant entre el bloc obrer i Camperol i la Izquierda Comunista d'Espanya, no? Que la Izquierda Comunista d'Espanya era un dels partits més sectaris que hi havia hagut. Inclús va tenir enfrontaments molt durs amb el bloc obrer i Camperol durant els anys 30, fins que van arribar a una confluència que es podria dir més, potser, que va ser un matrimoni de conveniència que no potser... coincidència ideològica, no? Perquè teníem ben poqueta, no? El grup de l'Andreu Nin sempre havia estigmatitzat com a estalinista al Joaquim Maurín durant els anys 30 i...
Aquesta és bona.
I el bloc obrer i Camperol havia atacat durament el trotskisme també en les seves publicacions, no? I a Trotsky. Uh-huh. I tot i que després va començar a publicar textos de Trotsky i tal, i evolucionar, no? Però bueno, que no deixava de ser una mica un matrimoni de conveniència, segons la meva opinió, no? I el POUM tampoc va ser un partit homogeni, no? Perquè també tenia... s'ha acusat moltes vegades que el PSUC era un partit heterogeni, que no era un partit marxista, perquè hi havia uns sectors de petita burguesia, alguns independentistes que provenien del Partit Català Proletari. Però bueno, el POUM també era una mica això, no? Perquè hi havia sectors més nacionalistes. Hi havia, per exemple, el Miravitlles, que després va marxar a l'Esquerra Republicana i va ser conseller. Hi havia sectors que no podien veure a l'Andreu Nin, com per exemple van ser els que van marxar del bloc obrer i Camperol, entre ells el Roldán Cortada. Bueno, el Roldán Cortada, millor dit, va ser expulsat del bloc obrer i Camperol per, per discrepàncies ideològiques amb el Joaquim Maurín. Llavors hi havia tots aquests sectors, hi havia sectors més socialdemòcrates, més trusquistitzants a dins del POM, no? I el PSUC, el que tu comentaves de la relació del PSUC amb la Internacional Comunista, bueno, la crítica també que s'ha fet des dels sectors de l'extrema esquerra anticomunista al PSUC és que va ser com una criatura de l'Internacional Comunista, com el model que, sobretot això ho va escriure el Julián Gorkín després durant la Guerra Freda, no?, que era el model que la Internacional Comunista volia experimentar per altres països i després de la guerra, de fet, va experimentar, no? I, de fet, per lo que se sap ara, bueno, almenys és una conclusió que arriba l'historiador, Josep Puigsec, que bueno, ha estat estudiant els arxius de la Internacional Comunista referents al PC i al PSUC. El que se sap ara, o el que es planteja en aquest estudi del Puigsec, és que precisament la formació del PSUC va agafar contrapeu a la Internacional Comunista i al PC per la seva originalitat, perquè es va constituir de manera autònoma i perquè era una cosa que no estava sent dirigida des del moviment comunista internacional representat per la Internacional Comunista, no? I també el que es planteja és que les relacions entre el PC i el PSUC van ser contradictòries durant la guerra, no? No pel tema de la qüestió nacional, per incomprensions, etcètera, no? Tot i que la Internacional Comunista, a dins del PC, alguns dirigents del PC es van enfrontar amb el Joan Comorera, tot i que Dimitrov i la Internacional Comunista van recolzar Comorera i l'any 39 va ser reconeguda com a secció catalana de la Internacional Comunista. No sé si amb això queda una mica...
Sí, sí, vull dir que ja... Ja està bé, per això et dèiem si volies afegir alguna cosa més respecte d'això últim. A mi, de la intervenció que havies fet, és el que més m'havia cridat l'atenció. I ja et dic, crec que sobretot aquest tema, no?, del primer marc, el context, s'ha fet una extensa explicació, una bona explicació, i ja dona peu, doncs, a poder seguir avançant, no?, explicant aquests aconteixements des d'aquesta altra visió. I segurament en altres moments tornarà a sortir temes relacionats amb el SUC i també les relacions que va mantenir tant amb el PC com les diferents conceptuacions i, per tant, després línies polítiques amb què això es plasmava amb altra gent com el PUM o CNT o FAI. Per cert, també et donem molta raó amb el tema de la FAI i aquesta idea que s'ha fet a posteriori de sempre com a gent absolutament apolítica i no lligada a les qüestions del poder, no? Perquè, en últim terme, la política és discutir del poder i de com es gestiona i tot plegat.
Exacte.
I bé, precisament agafant això, anem cap a la segona pregunta, agafant quines eren les diferents conceptuacions que es van donar, que es van fer les anàlisis, no?, que es van fer dels fets del juliol del 36 i cadascú aquest punt de partida on el situava, no?, dins de la seva estratègia. És a dir, aquí ens agafem una mica les tesis de l'autor, el Miquel Caminal, que parteix de que per uns aquests fets de juliol obrien un procés de revolució, revolució socialista, estaven en l'avançada de la revolució socialista, ja s'havia superat la de la democràtico-burgesa, els partits burgesos ja no podien donar més de si, això era el PUM, i que ja estàvem en l'avançada d'avançar cap a la dictadura del proletariat i res d'aliances amb la petita burgesia. Després hi havia la qüestió dels llibertaris, que consideraven que ja estàvem en aquella revolució llibertària, però que no van acabar d'aconseguir d'impulsar-la, ni que en un moment donat el que volien era aquest impuls de Catalunya, transplantar-lo a la resta de l'estat espanyol, i bé, aquesta conceptuació després els farà entrar com a ministres de la República. I per part dels comunistes, i ja aquesta vegada des del SUC, doncs que es veia que estàvem en una mena de revolució popular i que la fase democràtico-burgesa doncs havíem entrat en un altre punt, que ja era la creació d'una república de nou tipus, democràtico-popular, no? Són diferents conceptuacions al voltant dels fets de juliol del 36, que també cadascú s'atribueix una paternitat i un rol diferent en aquells fets, i a partir d'aquí, doncs, diguem així, comença la trama, no?, de la història, no?, el relat, que és com historiogràficament ara agrada de referir-se a aquests fets. El relat té un inici, un detonant, que són aquests fets de juliol del 36. Llavors, la nostra pregunta és una mica que ens expliquessis tot plegat de com es van posicionar les diferents corrents del moviment obrer davant d'aquests fets de juliol del 36.
Sí, en primer lloc, vull remarcar que moltes d'aquestes visions que s'ha donat a posteriori de la Guerra Civil Espanyola o durant la mateixa guerra, no? S'han fet per visitants estrangers que venien aquí a Catalunya i interpretaven aquesta realitat a la seva manera, no? El cas més remarcable va ser el de George Orwell amb l'homenatge a Catalunya, no? Abans d'això jo voldria situar algunes altres qüestions per com un marc general, no?, de lo que era, va ser la guerra i la revolució a Catalunya. En primer lloc, que el conflicte que va haver a Espanya va tenir unes prolongacions, unes ramificacions molt importants a nivell internacional. Des de molt abans de la guerra ja hi havia a Espanya un aparell d'espionatge del nazisme i de Mussolini, molt, molt arrelat, sobretot del nazisme, i molts contactes amb elements de l'exèrcit espanyol, no? Amb elements dretans de l'exèrcit espanyol i de partits polítics i de la Falange. I, en canvi, la República encara no tenia relacions diplomàtiques amb la Unió Soviètica. Si no m'equivoco, no va ser fins a octubre-novembre de 1936 que es van establir formalment les relacions diplomàtiques i l'intercanvi d'ambaixadors. I posteriorment, quan esclata, a banda d'això, també hi havia els interessos tradicionals econòmics d'Anglaterra, no?, que controlava la major part de la mineria espanyola, d'altres països que tenien interessos econòmics, altres interessos econòmics, els interessos estratègics d'Anglaterra a la península ibèrica, i després tot el procés que s'estava donant de polarització i de contradicció en augment entre els poders burgesos liberals, diguem-ne, que no eren feixistes, els governs burgesos no feixistes i els governs feixistes, no? Cada vegada hi havia més conflictivitat, no? Llavors, a Espanya es van precipitar totes aquestes contradiccions internacionals i, a més, bueno, es van ajuntar amb tota la... No estic dient que el cas d'Espanya fos una mera prolongació del context internacional, ni molt menys. La Guerra Civil Espanyola va esclatar per la seva pròpia dinàmica interna, no? Per les seves pròpies contradiccions que hi havia. Però sí que va haver una interrelació a nivell internacional bastant, bastant important, no? Sobretot després de quan es van consolidar els diferents bàndols i es va desenvolupar la guerra, no? I tot això, pues, no podia deixar d'influir aquesta situació internacional i aquestes diverses posicions no podia deixar d'influir, encara que fos indirectament, en els diferents bàndols i les diferents corrents que hi havia, tant en el bàndol franquista com en les diferents corrents polítiques i sindicals que formaven el bàndol republicà, no? I una altra qüestió també que vull assenyalar és que La rebel·lió militar feixista va triomfar en aquelles ciutats on el moviment obrer es va dividir de lo que eren els organismes republicans, dels governadors civils, els alcaldes, la policia. Quan aquests dos components van actuar per separat, la rebel·lió militar va triomfar en aquelles ciutats. I en canvi, a Madrid o a Barcelona, quan van actuar conjuntament, doncs es va esclafar l'aixecament militar, no? Jo crec que aquest és un punt important de partida que cal tenir en compte, no? Perquè a Barcelona, tot i que les classes populars i el proletariat van tenir un paper molt important en l'esclafament de la revolta, també els cossos policials de la Generalitat i de la República van tenir un paper molt, molt important, i posteriorment la Guàrdia Civil, tot i que era un cos que es considerava molt dubtós, en el cas de Barcelona doncs es va mantenir al costat del bàndol lleial, no? I alguns comandaments militars, com el comandant Pérez Farràs, que després va ser un dels dirigents de les columnes al front d'Aragó, o el coronel Barceló, si no m'equivoco, era el coronel Barceló, el cap de la Guàrdia Civil, també es van mantenir al costat de la República, de la Generalitat, i van combatre activament al carrer el feixisme, no? Llavors, quines eren les forces que estaven al carrer lluitant contra els militars amotinats el 18 i 19 de juliol? Doncs eren el proletariat en sentit estricte, les classes populars, no, els petits artesans, petits botiguers, que molts d'ells estaven en un ambient entre el que era l'esquerra i la CNT, no, i l'anarquisme. Eren també la gent que després va formar part del PSUC, la gent del POU. Tota aquesta gent era la que estava al carrer, i la UGT, per suposat, i a part, doncs, gent independent que... Però, bueno, la majoria de gent era treta per aquestes organitzacions, no? Si no estava directament a dins, doncs estava influïda, estava arrossegada per aquestes organitzacions que les cridaven a anar al carrer, no? Totes aquestes forces van ser les que van esclafar el cop militar del 18 de juliol a Barcelona, no?, i altres ciutats. Llavors, això és una cosa que jo crec que s'ha de remarcar. No va ser ni una revolució llibertària, ni una revolució obrera, sinó que va ser l'actuació conjunta dels cossos de seguretat de la Generalitat, d'alguns actors militars lleials i de les forces obreres i populars, el que van permetre esclafar la revolta.
No, Déu-n'hi-do, ho dic. Només parlant d'aquest últim, perquè normalment només s'atribueix al proletariat sortint al carrer. No, aplaudeixo la valentia de poder mantenir això que dius, eh?
Vull dir, bueno, però és que això de que només el proletariat estava al carrer i només l'anarquisme no se sosté amb cap font mínimament, no sé, mínimament... Vull dir, la policia va estar al carrer i va combatre molt activament els guàrdies d'assalt, no només a Barcelona, sinó també a Madrid, i en alguns punts del combat van tenir un paper decisiu també. Uh-huh. Tot això no es pot obviar quan es fa l'anàlisi. Llavors, també s'ha volgut, en certa manera, fer una extrapolació de la situació a Rússia de l'octubre de 1917 amb el que era l'Espanya 1936, no? I el problema és que la societat catalana, i especialment la barcelonesa, era molt diferent, era molt diferent. I jo aquí voldria posar de relleu alguns estudis de l'historiador, bueno, el Miquel Caminal ho va situar, no? Però més recentment, potser l'historiador Ucelei de Cal, que si no m'equivoco és professor d'Història a la Universitat Autònoma de Barcelona, que, bueno, no es pot dir que sigui... que adopti el marxisme com a com a instrument d'anàlisi o d'estudi, no? ni que sigui precisament simpatitzant de... Però jo penso que algunes de les seves conclusions doncs estan realitzades amb molta objectivitat i amb documentació i es mereix tenir en compte, no? I en aquest sentit, bueno, el que es posa de manifest, primer, l'estructura econòmica de Barcelona estava formada, com he dit abans, per la molt petita indústria, pels petits tallers, amb molt petit nombre de treballadors, on la relació era moltes vegades entre amo i treballadors era es donava de forma molt paternalista, on no hi havia una consciència de classe molt desenvolupada, com podia ser altres llocs de la península o d'Europa, no? Uh-huh. On la relació, pues, on els conflictes moltes vegades prenien dimensions molt, molt violentes, no? I les solucions a aquests conflictes eren de tipus individual, no? Pues, el pistolerisme a Barcelona no va sorgir per casualitat, sinó que hi havia també unes arrels socioeconòmiques, no? que van donar lloc a aquest pistolerisme durant els anys 20. Era el caràcter del patronat català, molt reaccionari, molt paternalista, i que estava totalment en contra de resoldre els conflictes de forma col·lectiva, i el tipus de resposta que es va generar, no? De resposta individual, de resposta extremista, anarcosindicalista, etc. Juntament, pues, que també a Barcelona hi havia hagut una gran immigració d'altres regions de l'Estat, que venien sobretot del camp, i on la seva consciència de classe estava molt poc desenvolupada, no? com a proletariat, no? Llavors hi havia això, una infinitat de petites indústries, artesanat, maestralia, petits botiguers, etc., que convivien tots en un mateix espai, no? Com situa aquest historiador, pues, la vida social als anys 30 es feien als barris on es socialitzava tota aquesta gent i moltes vegades compartien aquests espais. I això va comportar que hi hagués una relació molt fluida entre la CNT i l'Esquerra Republicana durant molts anys. Fins a l'últim moment, quan Companys i altres dirigents de l'Esquerra van intentar fer de la CNT quasi com una mena del sindicat de l'Esquerra Republicana com a contrapès de la creixent influència del PSUC i la UGT durant la guerra, no? I, bueno, el que situa l'historiador aquest, Ucelay de Cal, és textualment és que els partits i sindicats catalans estaven formats per xarxes de penyes muntades per colles d'antics amics de barris, no? Uh-huh. I aquestes xarxes eren les que van formar tant l'Esquerra Republicana com les xarxes de la CNT a Barcelona, etc., no? I, bueno, i llegeixo textualment perquè em penso que val la pena, el marc aquest on es va donar la revolta de 1936, no? El factor concluyente de la política catalana, más que la clase, fue por lo tanto el medio físico, el apretado espacio urbano de una sociedad en extremo compacta y los supuestos compartidos, por muy contradictorios que fueran, el individualismo libertario, la importancia de la comunidad y sus costumbres implícitas, o la urgencia de la justicia social, que vinculaban alternativas ideológicas formalmente opuestas entre sí. Vull dir que hi havia una interrelació molt forta i, en certa manera, no es podia separar el que era classe obrera de petita burgesia a la pràctica moltes vegades, no? I això també es va plasmar a les forces que van sortir a esclafar la revolta al carrer, no? Perquè es van dissoldre, doncs, amb més intensitat els límits que existien, alguns dels límits que existien entre el que era militància d'esquerra, afiliació anarquista, entre els socialistes unificats, i molts dels testimonis que van parlar després, doncs, donen una mica aquesta sensació, tant si parlaven alguns dels anarquistes com del POUM, com de socialistes unificats, en un llibre que es va... això queda bastant reflectit, molt ben reflectit, en un llibre que es va publicar no fa gaire sobre les columnes catalanes al front, que malauradament ara no me'n recordo el nom. Doncs tots els testimonis parlaven en el sentit de que no veien diferència en el carrer entre els que estaven lluitant per esclafar el feixisme. I les diferències van començar a sorgir a posteriori, no? Uh-huh. Quan cada corrent polític doncs va intentar el que tu dius, conceptualitzar una mica o definir una mica el que estava havent al carrer, no?
Potser per dalt, no? Quasi, podríem dir, una mica, potser per anàlisis des dels dirigents d'aquest moviment i no tant per lo que tu estàs dient ara des de la base, no? És el que dona la impressió.
Sí, exacte. Bueno, tot i que, de fet, l'Esquerra Republicana des de 1936 ja s'havia decantat pel front populisme, no? I altres sectors que estaven al voltant de l'Esquerra Republicana, l'associació de dependents del comerç i de la indústria, els petits camperols, etcètera, no? Que després van passar molts a formar part del PSUC, no? Tots aquests sectors ja s'estaven decantant a principis del 36 o a finals del 35 pel front populisme, no? Per fer una aliança de tipus de front popular. I també alguns sectors de la CNT que històricament havien tingut molta relació amb Esquerra Republicana i molt contacte personal, no? Pel fet d'haver viscut als mateixos espais, d'haver-se trobat infinitat de vegades, etc. No? Després, els sectors potser més hegemònics de la CNT i de la FAI a Catalunya van defendre que el que s'estava donant era una revolució llibertària, una revolució fruit de bueno, ells teoritzaven de que el poder de l'Estat s'havia dissolt perquè no havia sabut fer front a l'aixecament feixista, tant a les conspiracions com a l'aixecament posterior, i per tant els òrgans d'Estat republicà no estaven en condicions de fer front al feixisme, i per sortir d'aquest impàs el que s'havia de fer és potenciar totes les col·lectivitzacions, expropiacions, etc., fomentar la multiplicitat de poders, de comitès, de comitès de barris, de col·lectivitzacions, de tot tipus d'organismes que van sorgir. Doncs això era, diguem-ne, la resposta revolucionària que s'havia de donar en forma d'aquesta situació, no? I per tant, ells volien, en el seu discurs, ells volien remarcar que s'estava donant una revolució llibertària on la classe obrera, diguem-ne, l'avantguàrdia d'aquesta revolució era la CNT-FAI, i la classe obrera era la que seguia les consignes de la CNT-FAI, no? I per tant els altres sectors socials, com la petita burguesia i el petit camperolat, tindrien, si no un paper completament subsidiari al futur polític de Catalunya, doncs, o inclús simplement havien de desaparèixer, no? De deixar el seu espai. El problema que va sorgir és que aquests actors polítics no van desaparèixer, sobretot al camp, perquè l'estructura del camp català en gran part estava formada per l'explotació, la petita explotació familiar. I van haver greus conflictes quan es va intentar imposar la col·lectivització agrària que defensava la CNT-FAI, no? I el POUM. Clar, això era només una part de la realitat. Per tant, jo crec que no es corresponia a la situació real que hi havia a Catalunya defensar que s'estava produint una revolució de tipus libertari, no? Uh-huh. Uh-huh. Per altra part, bueno, el POUM va fer una anàlisi completament mecanicista de la realitat catalana, o sigui, una comparació mecanicista de la realitat catalana respecte a la realitat russa de 1917, no? va situar que el govern de la Generalitat representava el govern provisional dirigit per Kerensky i que del que es tractava era de construir un doble poder que estigués en condicions de preparar la revolució proletària, no? Aquesta era la seva teorització, tot i que el POUM va participar a la coalició del Front Popular, Joaquim Maurín va ser elegit diputat, tot i que també, si retrocedim, des de que es va fundar el POUM van llançar atacs molt durs contra el Front Popular des de que la Internacional Comunista va formular la seva teorització, no? Potser aquí ja ens estem anant una mica més per les branques, però bueno, són les contradiccions que hi havia a l'època, perquè clar, el que vull també que es comprengui és que no tot és blanc o tot és negre, no? Sinó que les visions que a posteriori han donat certes organitzacions no es corresponen a la realitat, van tenir també les seves contradiccions internes, els seus processos de sectarisme, etcètera, no? I bueno, en aquest cas el tema del Front Popular i de la comprensió de lo que era l'Estat Republicà, bàsicament per la CNTFA i pel POUM, la Generalitat representava pels teòrics, vull dir, perquè tampoc per tota la CNT, representava el poder burgès que s'havia de fer desaparèixer, i per l'esquerra ho volia mantenir com... L'esquerra era un partit burgès i petit burgès, i llavors volia mantenir la Generalitat com a òrgan de govern burgès, tot i que sabia que no podia ser exactament com a l'etapa anterior, sinó que havia de comptar amb la col·laboració sobretot de la CNT. I el PSUC el que explicava era que en la nova situació que s'havia creat, les forces burgeses estaven en minoria tant al carrer com al govern de la Generalitat, i el que s'havia de fer era mantenir la política de Front Popular, de Front d'Esquerres i d'Unitat Antifeixista, però ara no sota l'hegemonia de la petita burgesia de l'esquerra, sinó sota l'hegemonia del proletariat. Però clar, això també va ser contestat per aquestes forces polítiques, perquè aquestes forces el que estaven situant en definitiva era que per fer front a la guerra, a l'exèrcit feixista, calia aprofundir la revolució, no? I el PSUC el que defensava era tot el contrari, que no es tractava d'abandonar la revolució, però sí que es tractava d'organitzar-la de tal manera que aquesta revolució servís per impulsar l'esforç de guerra i la lluita contra el feixisme abans de qualsevol altra consideració, no? Llavors, sota aquestes concepcions de revolució que s'estaven donant, també s'estaven donant, també estaven en joc el tema de si calia fer primer la guerra o calia fer primer la revolució. No sé si més o menys això entraria... M'he explicat suficientment bé.
Clar, tot el tema de la guerra i la revolució, que ja, diguem així, és una cosa que condensa, no? És un concepte aquest que condensa molt aquests debats que s'estaven tinguent dins del moviment obrer entre aquestes tres tendències que estem aquí anunciant i que s'anirà desenvolupant al llarg del 36, el 37 també tindrà com una mena de culminació, no? En aquell enfrontament dels fets de maig. I després sembla com si una tesi ja s'imposa lligant-ho amb tot el programa Front Popular, Nova República, tata, però el desplome ja, no? Allò, la caiguda de la República no, diguem així, no ajuda a saber si aquella tesi, a la validesa d'aquella tesi de guanyar la guerra, no? Perquè al final no es guanya. Llavors queda una mica aquesta part oberta, no? A la crítica que sempre ha fet aquests sectors de que primer s'havia de guanyar la revolució i si no, mireu com vam perdre la guerra, no? A mi el que m'ha agradat és aquesta referència que has fet a que les bases doncs tenien aquest sentiment antifeixista i que comprenien que per preservar els guanys de la revolució l'important era guanyar el feixisme, que es barrejava també aquesta petita burgesia radicalitzada, que podien ser les bases d'Esquerra Republicana, que veien amb simpatia aquest, diguem així, aquest encapçalament de la lluita per part de la classe treballadora amb els seus representants polítics. Una mica també fa gràcia, perquè actualment moltes d'aquestes tendències trotskistes i tal, i fins i tot llibertari autònom, no? Llibertari autònom, aquest que no es vol enquadrar en cap mena d'organització i que no vol res de sindical i tal, que fan aquesta interpretació en blanc o negre, el que tu has dit, i no tot era blanc o negre, però fan aquesta interpretació d'una línia pura i cristal·lina que ells mantenien obrerista i titjant els altres de defensors de la petita burgesia i tot plegat. Fa gràcia perquè ara mateix són els mateixos que, i almenys a nivell de Barcelona es veu bastant, et defensen que l'estratègia de l'esquerra ha de passar per anar als barris, per potenciar el comerç de proximitat, per defensar el petit comerç, vull dir, la història gira, no? Fa voltes.
Sí,
i ara sembla que...
És una ironia, no?
És bastant irònic, perquè quan ells tiren la mirada enrere, la seva legitimitat parteix d'un obrerisme afermat i abrandat, no? Militant. I en canvi ara la seva estratègia precisament parteix per guanyar-se aquests sectors de petita burgesia que són agredits i exclosos per l'acumulació capitalista de les grans multinacionals i dels grans centres de comerç i distribució, no? Bueno, simplement una mica la reflexió que fa gràcia. Si vols comentar alguna cosa, encantats,
bueno,
no?
De fet, l'anarquisme sempre ha estat... No l'anarcosindicalisme, que sí que tenia arrels fortes en el moviment obrer, però l'anarquisme com a tal sempre s'ha nodrit de sectors de la petita burgesia, d'aquí ve també el seu individualisme, la seva defensa de l'individualisme, de les col·lectivitats independents i totes aquestes coses,
clar,
no?
Clar.
Que és una mena, una recreació de, potser de la petita botigueta independent.
Exacte.
I no sé, i també això pues, passava molt a la Barcelona dels anys 30, no? Perquè hi havia sectors d'aquests de l'anarquisme que estaven en contacte amb una petita burgesia que s'estava potser proletaritzant per efectes de la crisi, no? Que compartien el mateix espai públic i personal, i de relacions i de tot. I de fet, per això hi havia aquest contacte íntim entre amplis sectors de la CNT i de l'esquerra, no? Doncs a mi, la veritat, no em sorprèn en absolut, no? Que ara aquestes alçades de la vida, pues, per una banda defensin un discurs super obrerista i per altra banda pues busquin el seu creixement entre sectors de la petita burgesia, no?
Sí, sí, és sobta bastant, no? Pel fet de... I una cosa que ens va sobtar bastant també va ser l'actitud d'aquesta esquerra post-partit, post-comunista quasi, no? Que és postmoderna, vaja, per dir-ho a les clares, no? En tot plegat, quan allò de la vaga general, el 29S i tal, que estaven a favor de superar les estructures caduques, criticar els sindicats majoritaris i que quan s'establien els barris i anaven aquests comitès de suport a la vaga i tal, sobretot buscaven molt la proximitat primer amb els nous sectors socials aquests del precariat, que fugen diguem així, del proletari clàssic, no? No el defineixen com a tal, sinó busquen aquells nous actors que no estiguin determinats per la renda i la seva posició de classe, sinó gent diversa, els immigrants, ames, dones de fer feina, les ames de casa, no? Vull dir, una mica buscant això, i després la petita botiga, anar a parlar amb els botiguers, explicar-li exactament en què els afecta la crisi i tot plegat, quan després les estadístiques van demostrar que el seguiment majoritari per sectors de la producció va ser l'industrial a nivell de la vaga general i que el menor seguiment va ser a la petita tenda, perquè allà el treballador està més explotat i no té aquest marge, no?
No, o simplement perquè el petit burgès no s'identifica amb les qüestions de la classe obrera i no vol tancar la seva botiga i té una mentalitat molt, molt conservadora i reaccionària, no? I jo estic completament d'acord amb el que dius, poca cosa més puc afegir, no? Perquè es parteix d'una mitificació, no? Primer, la classe obrera tradicional ha desaparegut i ara el precariat és la nova avantguarda revolucionària. però la classe obrera no es defineix en funció del seu de la seva situació contractual, si ets fixa o ets precari, sinó que es defineix per altres paràmetres, no? Uh-huh. La relació amb els mitjans de producció, l'explotació, el salari, però sobretot la relació amb els mitjans de producció. Perquè, clar, classe obrera temporal hi ha hagut sempre, tota la vida, des que existeix la classe obrera. I classe obrera fixa hi ha hagut també tota la vida. I això, per la dinàmica, pels canvis constants del capitalisme, les reestructuracions i això, està canviant constantment i cada vegada una velocitat més gran, no? I, bueno, pues, i pel fet de buscar el seu recolzament en els sectors de la petita burgesia, quan la gran majoria té aquesta mentalitat reaccionària, no? Perquè el que vol és defensar el seu negoci. No pensa una acció col·lectiva, jo que sé, ni tan sols unir-se, com a molts s'uneixen a un gremi de botiguers, no? Però és un gremi que està apartat, ells no s'identifiquen mai amb la classe obrera, perquè tenen por de ser proletaritzats. Llavors el que en moments difícils el que busquen normalment són sortides reaccionàries. Estic parlant en general, perquè també...
Sí, són tendències, vaja, vull dir... Que són tendències, evidentment.
Sí, són tendències, però clar, hi ha una part de la petita burgesia, pues, que pot ser a lo millor més propera a Esquerra Republicana, que pot ser més progressista o amb altres inquietuds, no? Però, però bueno, la tendència general sol ser aquesta. I per aquesta mateixa tendència individualista, quan es proletaritzen o cauen en el lumpen, doncs moltes vegades, bueno, històricament acabaven formant part de l'anarquisme, no? Perquè es desclassen i no tenen cap altre referent que la defensa de l'individual, de la lluita directa, etc., no? L'acció directa.
Bé, o fins i tot una idealització d'un altre estadi social en el qual ells eren, diguem així, el motor social, no? I parlem d'aquell estadi més del capitalisme més comercial, on no hi havia el tema dels monopolis, on no hi havia entrat ja en la fase de l'imperialisme, i, per tant, ell la del parlamentarisme burgès associada, no? Vull dir, aquella cosa dinàmica del petit botiguer i tal està absolutament idealitzat. I, clar, sobta molt perquè és com voler agafar i tirar el rellotge enrere, no? I sobta.
Sí, jo penso que això entra dintre de la crisi general d'idees que té l'esquerra en el nostre país, no? Que no ha sabut donar respostes concretes a les necessitats o a el que esperen a la gran massa de treballadors i de... inclús de petita burgesia, no? Uh-huh. Sobre la crisi, sobre l'evolució del capitalisme i sobre com està afectant tot, no? Jo penso que això el que provoca, clar, quan l'esquerra s'ha anat cada vegada més cap a la dreta, s'ha fet cada vegada més socialdemòcrata, no ha sorgit un espai, diguem-ne, de tradició marxista que l'ompli, no? Excepte alguns grups petits. Sinó el que han sorgit són aquests grups més radicalitzats que es van posar de moda amb el tema del moviment antiglobalització, amb els foros socials i tal i qual, no? Que és això, que teoritzen que els partits comunistes clàssics ja estan superats, que ja no serveixen per res, que la classe obrera ja no existeix, sinó que hi ha una multitud, que els estats ja no pinten res, sinó que hi ha un imperi global, bueno, totes aquestes històries que quan veus després que on, com es prenen les decisions i a on es prenen, pues que els estats estiguin superats per un imperi o que les multituds siguin tan revolucionàries o inclús que és una multitud, no? Són coses que més em semblen modes d'aquestes d'intel·lectuals que volen ressaltar que no el fruit d'una anàlisi contrastat, no?
Sí, són propis conceptes aquests, moltes vegades enganyosos, com els dels moviments socials, no?
que bé, de vegades poden fer referències a moviments populars i de vegades es converteixen en aquest mot fetitx que serveix per acabar justificant doncs, el que tu has dit, no? Conceptualitzacions que van en un sentit molt concret de situar-se en una anàlisi postmoderna de la dinàmica de lluita de classes, que no deixa de ser la que actualment encara succeeix en una societat dominada pel capital. Bueno, vull dir que en aquest sentit dona per molta teorització. A nosaltres ens agrada molt això d'agafar un fet històric i intentar establir paral·lelismes tant amb la situació històrica actual del capitalisme a l'estat espanyol com amb la pròpia situació de l'esquerra, no? Com diguem, d'alguna forma, l'anàlisi que se'n fa d'aquells fets serveix també per conèixer les debilitats de l'actual esquerra, com tu bé ara has assenyalat. Ho deixaríem a cric, crec jo, més que res perquè hi ha una qüestió de temps. Si entréssim ja en la... Ara sí que hi ha una qüestió de temps, perquè faltarien 10 minuts perquè acabi el programa.
Si em deixessis 2 minuts només per fer 2 comentaris sobre el tema de la guerra i la revolució.
Ah, sobre el propi concepte aquest de guerra i revolució.
Des de protagonistes de l'època, no? Precisament ara he trobat la referència que et deia abans del llibre que es deia Les milícies catalanes al front d'Aragó, de Judit Camps i Emili Olsina, que van entrevistar un gran nombre de milícies de diverses tendències, no? Per exemple, un tal Josep Zamora, que en aquella època era de les Joventuts Llibertàries i es va enrolar amb la columna d'Urruti, no? Doncs ell parla textualment de com es veia en aquell moment per part d'algunes persones el tema aquell, no?, de que s'havia de fer la revolució per guanyar la guerra, no? Pues ell diu, en aquel momento la guerra no iba mucho, de verdad, y además nos entreteníamos en hacer la revolución y a colectivizar, y claro, no avanzábamos mucho en lo que respecta a la guerra. Deberíamos de haber avanzado hacia Zaragoza y Huesca. Recuerdo que nos hacían recoger cosas del campo, patatas, y la CNT ha organizado una colectividad. No diferenciaban los que tenían una mula de los que tenían 20. Eso fue un gran error. Aquest és un dels testimonis d'aquest milicià que després dels fets de maig es va ingressar al PSUC. I també sobre el tema de la guerra i la revolució, un altre testimoni anarquista, en aquest cas de Hedmund Rüdiger, que era un representant de l'Associació Internacional del Treball, on estava inscrit la CNT, que després del maig del 1937, quan ja tothom parlava de la contrarrevolució, bueno, tothom, aquests grups parlaven de la contrarrevolució estalinista, doncs va declarar en un dels seus congressos, no?, al 1937. ¿Hay que hacer la revolución antes de hacer la guerra o hay que hacer la guerra antes de poder hacer la revolución? Las dos fórmulas son abstracciones que no tienen nada que ver con la realidad. Si se pierde la guerra, se pierde todo. Y para medio siglo más tiempo ya no habrá ninguna discusión más sobre el problema de la revolución. Doncs em sembla que aquestes paraules, venint d'un anarquista, doncs són molt, molt profètiques del que va succeir, no? Efectivament, en medio siglo en Espanya no hem pogut parlar més del tema de la revolució, excepte a nivell teòric i de debats, no? I penso que pues, aquesta era la visió que no només tenien els comunistes, els anomenats estalinistes, sinó també sectors més conscients de l'anarquisme, no?
Bé, em sembla una molt bona cloenda per deixar-ho, si et sembla, i et fem la invitació, deixar-ho encarrilat per continuar parlant amb tu sobre tot el tema de la guerra civil, perquè evidentment han quedat moltes altres coses per parlar, d'aquí a 15 dies. Albert, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per permetre'm participar i doncs fins dintre de 15 dies.
Moltes gràcies.
Moltes
salut.
Gràcies.
Salut.
Bé, anem amb una pausa musical i recuperem els últims minuts del programa per comentar una mica de coses d'agenda. Recordeu, esteu a Ona Lliure, Contrabanda FM, Ràdio Lliure i Autogestionada de Barcelona. I said, love me, baby, love me like I never, never, never did before. Kiss me, squeeze me, huh? Make me grow some more, cause you know that I need you. Ah! You know that I need you. You know that I need you. You know that I said I need you. And I need you. Now, Ben, can you make it steady? Can you make it better, Ben? Can you make it spooky? Can you? Yeah! Bé, doncs, com precisament hem tingut el plaer de poder parlar amb l'Albert Escusa, que és membre de Ciutadans per la República, no ens hi podem estar d'anunciar-vos la convocatòria que ha fet aquesta plataforma, bueno, entitat, no?, de Ciutadans per la República, per celebrar el 80 aniversari de la proclamació de la República el dijous, aquest dijous 14 d'abril, a 3:15, 18:45, a plaça Sant Jaume, a Barcelona. Ho acompanyen d'un manifest per doncs això, per explicar quina és la vigència i necessitat de la idea i el fet republicà actualment en aquest seu 80 aniversari. Tornem a dir-ho aquest dijous a 3:15 a la plaça Sant Jaume a Barcelona. I ja estem al fil del final del programa i només volem dir que aquesta setmana passada ha sigut tota la setmana de solidaritat amb la guerra popular a l'Índia, amb la revolució naxalita, i s'ha constituït un comitè de suport que encara està al bressol de constituir-se formalment i de tenir una certa estructura. Això sí, ja s'ha publicat un llibre, Guerra Popular en la Índia, pel Comitè Internacional de Suport a la Guerra Popular a l'Índia a l'Estat Espanyol. I qui vulgui aconseguir algun exemplar d'aquest llibre que fa un repàs a tot el naixement i desenvolupament del moviment naxalita i la revolució que està duent a terme a la Índia en contra de l'estat opressor indi, doncs o bé pot posar-se en contacte amb el programa i li faríem arribar un exemplar, o bé també pot anar a dos punts de venda i distribució, com es diu, no? De Barcelona, dues llibreries. Una és el local, al carrer de la Cera, i l'altra és a la Ciutat Invisible, a Sants, i pot demanar aquest llibre, Guerra Popular en la Índia, que ha fet aquest Comitè Internacional de Suport amb motiu de la Setmana Internacional de Recolzament a la Revolució a l'Índia, que va ser la setmana passada, del 2 al 9 d'abril. I amb això ja hem fet totes les combos possibles.
I recordeu anar a votar avui a Consulta Barcelona Decideix, que ja hem explicat al principi.
Totalment. Ah, no havíem dit algun col·legi d'això, algun punt?
Podeu consultar la pàgina web de barcelonadecideix.cat.
Puntcat. Perfecte, doncs fins d'aquí a 15 dies, on tindrem un altre cop el plaer de tornar a escoltar el company Albert Escusa per seguir parlant sobre temes de la Guerra Civil. Salut.
I si voleu, voleu alguna pregunta a Albert Escusa, també si la voleu posar al blog o enviar per mail, i li farem la setmana que ve, no?
I molt bona idea. I
així aprofitem el seu saber.
Exacte, molt bona idea, si algú vol que li
fem alguna pregunta. Molt bé, fins aquí 15 dies. Adéu.
El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con Lister y campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con los cuatro batallones